Dos quarts de dues comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Dolors Lleuri, bon dia.
Bon dia, Emili.
Comencem amb els titulars. Protecció Civil demana prudència per les fortes pluges que han de caure a partir d'aquesta tarda. Hores d'ara es mantenen activats els plans Inuncat i Procicat per pluges intenses i per fortes ratxes de vent.
Calella està preparada, ja hi ha preparat el dispositiu de seguretat per evitar ensurts. Una quinzena de persones, entre agents de la policia local, també de la brigada municipal, estan en alerta per si han d'actuar. Els focus més importants són la Riera Capaspre i també el carrer Anselm Clavé.
Més de 19.040 conductors han estat enxampats pel radar de trànsit instal·lat a la Nacional 2 al seu pas per Sant Pol de Mar.
Ha estat durant l'últim any i això es tradueix en 800.370 euros per les arques de l'administració catalana en el tram on està instal·lat el límit de velocitat és de 60 km per hora.
L'Escola Fred ha recollit una tona d'aliments pel gran recapte que es fa aquest proper divendres i dissabte als supermercats de Calella.
Aliments que han donat als alumnes i les seves famílies amb motiu dels actes del Dia Mundial de la Infància. Aquest centre educatiu col·labora amb el gran recapte des de fa uns anys. Precisament, els organitzadors d'aquesta iniciativa solidària necessiten encara voluntaris pels dos dies.
I el 20è Nadal de la banyada nadalenca de la colla No Tinc Fred arriba amb una altra novetat.
La colla estrena un cap gros que serà batejat amb el nom de Fredolí, que en parlarem amb Lluís Barri, membre de la colla No Tinc Fred.
I ja han començat les obres de construcció de la llar d'infants que promou l'associació Ètnic Solidària.
Això a la regió de Casamans, al Senegal, a la població de Caparan. Entrevistarem avui a l'Info Migdia l'impulsor d'aquesta iniciativa solidària, el fotògraf calellenc Quim Fàbregas.
Protecció Civil manté activat en fase de prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de pluges abundants i intenses a molts punts del territori a partir d'aquesta mateixa tarda i també al vespre.
El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Torrent, ha explicat a Ràdio Calella Televisió que la policia local té activat el protocol de vigilància i seguretat a la zona de la Riera Capaspre, també al carrer Anselm Clavé, que són els punts més conflictius en casos de pluges abundants, ja que queden col·lapsats.
Tenim a totes les patrulles a entrar amb alerta a les brigades municipals i la policia prepara el dispositiu que és el control de les rieres i Anselm Clavé, que normalment és el que ens queda, com hi ha una pluja molt intensa, li costa d'engullir, és el que ens queda tallat de seguida. I cada vegada li costa més d'engullir, com hi ha una pluja d'aquestes fortes ens acostuma a quedar col·lapsat durant unes hores, poques. Abans no s'ha escolat tota l'aigua que queda allà acumulada.
Segons Albert Torrent, avui hi ha una quinzena de persones, entre agents de la policia local, també de la brigada municipal, en alerta per evitar situacions d'emergència davant les intenses pluges que s'esperen. En cas de necessitat, aquesta dotació de personal es podria ampliar fins a 6 persones més. El tinent d'alcaldia de Seguretat recomana evitar l'ús del vehicle i els desplaçaments en general durant els moments en què la pluja sigui més intensa, ja que, a banda de crear problemes de mobilitat, també es pot posar en perill la pròpia vida.
Que ens crea molts de problemes és com algú intenta fer un creuament en un lloc que hi ha molta aigua i li queda el vehicle parat, llavors això et genera un conflicte gran perquè talla la circulació, posen en risc la seva persona i, clar, seria important que la gent tingués aquesta precaució i els moments de pluja molt intensa fessin això, evitessin la circulació.
Protecció Civil també ha activat en fase de prealerta el pla Procicat pel fort vent previst a tot el litoral, també prelitoral de Barcelona. Davant d'això, Torrent també recomana evitar passejar per llocs on hi hagi elements que puguin caure quan les ràfegues de vent siguin més fortes.
I el radar de trànsit que hi ha a la carretera Nacional 2, al terme municipal de Sant Pol de Mar, ha enxampat més de 19.000 conductors per córrer massa. Ha estat en l'últim any i l'import de les sancions que ha tramitat el govern català ascendeix a 800.370 euros. En el tram on està instal·lat el límit de velocitat és de 60 km per hora.
Els aparells dissuasors formen part de l'estratègia de la Generalitat per lluitar contra els accidents i la seva eficàcia, asseguren els responsables de trànsit, està comprovada. A partir de la instal·lació del radar a Sant Pol de Mar, que capta la circulació en sentit Barcelona, es va passar de 7 a 1 sinistres entre els anys 2001 i 2015. El conjunt de la xarxa viària catalana, els radars fixes i mòbils que gestiona sancionen tant la Generalitat de Catalunya com l'Ajuntament de Barcelona, sancionen una mitjana diària de 2.245 conductors per prema massa l'accelerador. Segons la informació publicada pel diari Ara, en un any la Generalitat de Catalunya ha ingressat 34,8 milions d'euros, el que equival al pressupost que es va destinar el 2015 a promocionar el català. L'import mitjà de la multa és de 52 euros. El radar que més sanciona que més posa sancions fora del terme municipal de Barcelona és el de la C31 a Castellplatja d'Aro, que ha facturat 12,7 milions d'euros amb 192.066 multes, més que el doble del segon del rànquing, el de la C35 a Caldes de Malavella.
Més coses, més qüestions. Alumnes i famílies de l'Escola Freta de Calella han donat una resposta excel·lent a la crida feta pel centre per col·laborar amb el gran recapte d'aliments que a la ciutat es gestiona des de Càritas Calella. És una iniciativa que s'emmarca en la commemoració del Dia de la Infància 2016 que culminarà demà dijous amb una cantata general a les instal·lacions educatives.
Manel Vicente, el coordinador d'activitats de l'Escola Freta, ha agraït molt especialment la implicació de tota la comunitat educativa del centre per atendre la crida solidària en favor del gran recapte. Enguany s'ha superat la tona d'aliments que dilluns es van entregar a Càritas Calella. Vicente ha explicat a Ràdio Calella Televisió que aquesta iniciativa permet traslladar valors i fer prendre consciència al conjunt de l'alumnat.
Ja l'any passat vam afegir aquesta iniciativa d'agafar aliments. Vam agafar quasi 800 quilos i aquest any, com diem, doncs, ens ha sorprès moltíssim la gran resposta que han tingut les famílies dels escolars del Freta. A la tutoria, tots els mestres han pogut incidir doncs, en això, no? Amb els drets que tenen tots els infants del món, entendre que hi ha aquestes dificultats amb nens i nenes, cert que també hi ha tot el tema dels refugiats, que també se n'ha parlat a les aules, però en aquest cas doncs, hi ha molts nens i nenes doncs, que passen gana i la resposta està molt gran, no?
Demà dijous al migdia, tots els alumnes de l'Escola Freta participaran en la cantata general de celebració del Dia de la Infància, que dilluns es va suspendre per la pluja. Faran una construcció humana i entonaran la cançó Ets tu.
Aquí estem fent un cor i busquem el tema doncs, estimar i ser estimat, aquesta empatia que dèiem. Al final, això el que busquem és que tots junts ens unim per fer una cosa gran, no? I com dèiem aquí, doncs potser cada nen, cada nena de l'escola portava dos paquets d'aliments, doncs dos paquets d'aliments cadascú ha estat una aportació molt i molt gran. Doncs aquí passa el mateix. Ens juntem tots junts, fem una activitat gran i és allò que som capaços de fer, que quan ho veiem amb imatges, gràcies a la vostra col·laboració de Televisió Calella, doncs, ens adonem d'allò que podem fer tots plegats i juntant-nos, no? I juntant esforços.
I ens fem ressò d'una crida d'última hora per trobar ciutadans que vulguin donar un cop de mà la marató solidària de recollida d'aliments que es farà aquest cap de setmana. Es necessiten voluntaris pel gran recapte d'aliments que es farà entre divendres i dissabte en 7 supermercats de Calella. El Consum, els dos establiments de la cadena Dia, el Capravo, el Bonpreu, l'Espar i el Mercadona. Des de Càritas Calella s'explicava fa uns dies que es necessiten aproximadament un centenar de voluntaris per cobrir totes les hores en tots els punts d'aportació d'aliments. Els interessats poden acudir directament al local de Càritas, al carrer Església, o bé trucar al telèfon 93 769 45 06 o al mòbil 686 623 613. Recordem que l'any passat es van recollir a la ciutat 22 tones d'aliments en el gran recapte.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
L'Agència Catalana de Turisme organitza el workshop que s'està fent aquest dimecres al centre comercial La Roca Village amb tour operadors i també agents independents dels països de l'est, Azerbaijan, Bielorússia, Geòrgia, Kazakhstan, Letònia, Lituània, Moldàvia i Ucraïna. L'objectiu és donar a conèixer els atractius de Catalunya com a destinació de turisme familiar. Calella hi promocionarà el reclam Moments de Felicitat.
El workshop de l'Agència Catalana de Turisme posarà en contacte els responsables turístics de Calella amb agències i tour operadors participants. A la nostra ciutat, el turista dels països de l'est representa el 5,24% del total de pernoctacions registrades entre els mesos de maig a setembre. Se situen al sisè lloc quant a procedències dels visitants, per darrere de l'alemany, l'espanyol, el britànic, el rus i el francès.
L'alcalde de Mataró, David Bote, ha encarregat una auditoria del contracte de recollida de residus, neteja viària i també manteniment de les platges que va signar el 2014 amb Fomento de Construcciones y Contratas, una decisió adoptada arran de les darreres irregularitats destapades a Barcelona i Badalona, on s'investiga l'empresa per un frau de 800.000 euros i 12,8 milions d'euros.
Fomento té adjudicat el servei de recollida de brossa i neteja de carrers de 10 municipis amb més població de Calella, amb contractes que oscil·len entre els 7 i els 29 milions d'euros. A Mataró, l'auditoria que l'alcalde ha encarregat a la gerència municipal i a l'àrea d'espai públic durarà 3 mesos. Els resultats s'exposaran a la resta de grups polítics. El contracte amb Fomento es va adjudicar el 2014 i té una durada de 8 anys. L'import del contracte és d'uns 7 milions i mig d'euros anuals, però a principis d'aquest mes de novembre es van incrementar els serveis contractats i, per tant, la despesa total també va augmentar uns 2 milions d'euros en total.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Molts balcons de Calella ja llueixen les banderoles de color groc que anuncien una edició molt especial de la banyada nadalenca que organitza la colla No Tinc Fred. Serà el 20è Nadal que els que s'hi atreveixin celebraran aquesta diada tan assenyalada, posant-se al banyador i llançant-se a l'aigua a la platja de Calella. Dolors.
La banyada compleix 20 edicions i per celebrar-ho doblement, a més de les banderoles que es reparteixen entre les cases, la colla també prepara una cosa ben especial que avui ja podem desvetllar. És l'estrena d'un cap gros que, com no podia ser d'altra manera, serà batejat amb el nom de Fredolic.
Doncs sí, Lluís Barri és membre de la colla No Tinc Fred. Benvingut a l'Info Migdia.
Bon dia, què tal?
Era una qüestió que portàveu en secret, oi, això?
Bé, sí, volíem que fos, o volem que sigui una sorpresa, el que passa que la sorpresa s'ha de desvetllar algun dia. I llavors, és una vegada ha sortit el programa de les activitats del Nadal, doncs ja podem dir a tothom que aquest any estrenem un cap gros.
En fareu un bateig, serà un bateig del cap gros i serà l'estil tradicional geganter, no?
Sí, evidentment. Hem contactat amb la colla gegantera, evidentment, pel tema que és, i farem una mica de cercavila i després de la cercavila en el lloc mateix on ens trobem abans de banyar-se, és a dir, en la zona de les barques, allà farem com un bateig, una presentació oficial, diguem-ne, serà el bateig. Llavors hi haurà un altre cap gros, o algun gegantor, o algun gegant, que li donaran, entre cometes, el que se'n deia abans, l'alternativa.
Mm-hmm. D'on surt la idea, Lluís, de que la colla tingui aquest cap gros que pugui acompanyar-vos en les edicions de les banyades nadalenques?
Bé, mira, clar, són 20 anys i ja fa 2 o 3 que estàvem pendents i pensant a veure què podríem fer perquè la vintena fos ja una cosa, hi hagués algun element, alguna idea sonada. I donant-li voltes, vam pensar, bueno, ja que tenim en Fredolic, que és la imatge gràfica del banyador del dia de Nadal, doncs, bueno, escolta'm, per què no li donem volum i el fem com una cosa present i que de pas ho continuï, perquè, evidentment, el cap gros continuarà, no serà fruit per un sol any, sinó que pretenem que sigui una cosa que ens vagi acompanyant a partir d'ara amb totes les sortides i amb totes les activitats que fem.
I qui us l'ha construït?
Bé, l'hem fet fer a Pineda. A Pineda hi ha una noia que em sap molt greu, no recordo el nom ara en aquest moment, però que es dedica amb això, està fent belles arts, però resulta que és d'una família que ja han fet alguna cosa d'aquest tipus i ho va fer-ho com a treball final de carrera, per dir-ho d'alguna manera. I llavors, és clar, ens ha omplert de satisfacció que hagi acceptat la nostra proposta de fer-lo. I realment és maco, eh? Vull dir, és molt, molt fidel a la imatge de que tots hem vist en pla, eh? Vull dir que és perfecte, ja el veureu quan el traiem al carrer, que per cert us puc dir que el traurem ara el traurem per primera vegada en la fira de Nadal aquí de la plaça de l'Ajuntament, que nosaltres tindrem un estand en el que portarem fotografies i records i coses d'aquestes d'aquests 20 anys i també portarem el Fredolic en allà.
Lluís, falta pràcticament un mes pel Nadal, per tant comença ja, és hora de que la gent s'apunti, no?, a aquesta banyada nadalenca.
Bé, nosaltres ja fa un parell d'anys que el que fem és que s'apuntin el mateix dia. A veure, sí, evidentment es pot pots posar-te a internet i baixar-te la butlleta de participació, però allò que fèiem anys enrere d'anar-se apuntant molt de temps, molta gent, en llocs diversos i tal, en aquest moment us podeu apuntar tranquil·lament per internet. Veureu que hi ha tant al Facebook com en Twitter i amb xarxes socials d'aquestes hi ha informació de la banyada i sempre publiquem i el web de la banyada, a veure, evidentment, i podeu baixar la butlleta per portar-la plena el mateix dia, però si no el mateix dia us podeu apuntar. Això sí, l'únic que demanem és que la gent vingui abans, i més aquest any que hi ha l'activitat aquesta, que arribarà al Cercavila amb el Fredolic i tot això. Per tant, ens interessaria que la gent, si pot ser, que vinguessin a les 11 aquest any, a més de les 12, i s'apuntin allà en un moment.
Uh-huh. Us heu marcat alguna xifra concreta per assolir aquest any? Cada vegada hi ha més gent valenta, no?, que participa a la banyada?
Sí, no, i tant. A veure, nosaltres el que volíem era passar de 500. Una vegada passats de 500 està bé. L'any passat ens van banyar al final unes 590 persones, que pensem que està molt i molt i molt rebé, i llavors ara ja no... L'objectiu, entre cometes, que teníem de fa uns anys de dir, a veure si arribem a 500, ara ja està. Ara ja pensem que és una festa consolidada, que és una de les festes més multitudinàries del Nadal calellenc, i pensem que a partir d'aquí ja està. Si som més i som menys, però segur que això ja no desapareixerà. Per tant, com que ja es queda en el futur de Calella, nosaltres ja ens està bé. No tenim cap objectiu d'arribar ni a 1.000, ni a 2.000, ni d'allò. Si ve més gent, benvinguts, i si som una mica menys, segur que no baixarem dels 300. O sigui que nosaltres contentíssims.
Lluís, gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Info Migdia.
Moltes gràcies per donar aquesta informació i aquesta novetat a la gent de Calella. Gràcies.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Han començat les obres de construcció de la llar d'infants que promou l'Associació Ètnic Solidari a la regió de Casamans, al Senegal, en concret a la població de Caparan.
Doncs sí, és un dels projectes que aquesta associació sense ànim de lucre impulsa des de fa 6 anys en aquesta població africana. Justament aquest projecte va rebre un ajut per part de Calella als seus inicis. Entre els impulsors hi ha el fotògraf calellenc Quim Fabra, responsable d'una agència de viatges organitzats a l'Àfrica, compromès, això sí, amb la sostenibilitat i també la cultura local.
Quim Fabregas, benvingut a l'Info Migdia.
Hola, moltes gràcies.
Satisfet pel fet de posar la primera pedra del projecte d'Escola Bressol?
Sí, molt satisfet i emocionat, molt emocionat. És el sisè projecte que estem acaparant, després de projectes de sanitat, cultura, esport i pous d'aigües, i és un projecte realment que ens fa molta il·lusió. Hem fet les coses d'una manera realment, creiem que molt bé, perquè hem fet pas a pas, cada any hem fet un projecte, des de fa temps que ja teníem força diners per aquest projecte, però vam esperar d'acabar el Centre Cultural de Charango per iniciar les obres i fer les coses el més correcte possible. A més, és un projecte que ens fa molta il·lusió, perquè ja des de petits, des de 3 anys, els nens ja podran anar a la llar d'infants a poder tenir un bon futur a la seva vida.
Quim, com feu la tria dels projectes i per què opteu per evitar aquesta instal·lació educativa? Això és perquè us traslladen la gent d'allà algunes mancances, perquè les veieu vosaltres? Com feu la tria de projectes?
Des que vam iniciar fa 6 anys sempre hem tingut un gran respecte a la població, no només a Caparan, hem treballat a altres poblacions, tant de Senegal com ara mateix estem a Gàmbia. Sobretot és la comunicació que tenim amb la gent local. Llavors, a partir d'aquí, fem com un estudi, per dir una manera, realment quines són les mancances i quins són els millors projectes perquè la població local pugui tirar endavant, no? Vam iniciar, sobretot, el primer projecte, que va ser el de sanitat, que el dispensari hospitalari estava realment destruït, i a partir d'aquí doncs hem anat fent pas a pas fins a arribar a totes les àrees possibles, no? Com he dit abans, sanitat, educació, esport i cultura, no? Llavors, a partir d'aquí, tenim tot a través de... Parlem tot a través dels savis del poble i de la gent que ens ajuden a poder tirar endavant aquests projectes.
Quim, hem vist que a través de les xarxes socials tu feies públic un agraïment a la ciutat de Calella perquè, de fet, des d'aquí s'ha donat un petit impuls a aquest projecte de construcció de l'Escola Bressol. Explica'ns a quan ens remuntem, no? I quina va ser la contribució, quina ha sigut la contribució que ha fet Calella?
Pues la veritat que, bueno, tinc la sort d'haver nascut a un gran poble, no? Ja sembla que els últims anys no puc estar gairebé mai en el meu poble, però bueno, i donar les gràcies a, sobretot a la Montse Candini, no? Des de que em va conèixer, doncs sempre m'ha apoyat i sempre m'ha donat el seu suport amb el seu equip de govern. I fa 2 anys, doncs, a la Festa Major de Calella, doncs, vam fer la gala solidària d'un concert solidari que vam recaudar més de 1.000 euros i a partir d'aquí, doncs, bueno, és realment molt emocionant, molt content que el teu poble, doncs hagi confiat en aquest projecte que ha acaparat, no?
Aquests més de 1.000 euros que s'han recollit a Calella, fins a quin punt ajuden a finançar tot el que és l'obra, que per cert, l'estan fent els mateixos locals?
Sí, allà treballem tot a través de gent local, donem oportunitats i donem feina a la gent autòctona. Això, en tots els projectes ho hem treballat així, i d'una filosofia molt sostenible a l'hora de que ells han de tirar endavant la seva vida, no? Nosaltres, doncs, bueno, a partir d'aquests projectes, donem la primera empenta, que és el que els fa falta, i la veritat que aquests 6 anys han sigut meravellosos, perquè veiem que tots els projectes que tirem endavant, doncs ells mateixos estan treballant de la millor manera possible.
Tu parlaves d'aquella Festa Major de l'any 2014, que va ser justament quan Charango va venir a actuar aquí per la Minerva, i va ser aquell el moment en què tant Ètnic Solidària com el grup de música vau començar a establir una relació molt especial que va acabar, doncs, donant fruits en un documental que vam poder veure aquí a Calella. No sé si aquesta relació encara continua i esteu en contacte.
Sí, bueno, el documental, aviam, hem fet 2 documentals, un va ser de Calella Caparan, que potser tu en parlaves, que era el projecte de Calella, i el de Charango Caparan estem editant el documental ara. Sí que tenim encara una comunicació fantàstica i estem, bueno, agafats de la mà, no? Aquest any hem viatjat a més, al març vam inaugurar el Centre Cultural, que va ser una setmana realment emocionant, i bé, amb el vostre company Ernest Vila, que és la nostra càmera dels documentals, doncs estem treballant el projecte per poder un dia, pues, ensenyar-lo a la gent.
Aquestes relacions que es van generar en aquesta Festa Major, d'una banda amb Calella Caparan, després amb Charango Caparan, i després Charango mateix ajudant també aquesta associació que té molta presència a la nostra ciutat com és Pallassos en Rebeldia, també.
Sí, Charango és un grup de música d'una gent jove amb molta força, amb un sentit a la vida, i bé, és un grup que ajuda a aquests projectes que estem trepitjant a diferents indrets del món, perquè puguem tenir un món millor.
Quim, i el compromís amb l'Àfrica, amb quins nous projectes es materialitzarà?
Com, perdona?
Que et comentava que el compromís que teniu vosaltres amb l'Àfrica, amb el continent africà, amb quins nous projectes es tiraran endavant?
Nous projectes, perdona, Emili, no t'entenia. Ara estem treballant, acaparant, estem fent l'últim projecte, perquè ja portem 6 projectes, i ara des de fa un any, des de Viatges en Ruta, que és el meu nou projecte de viatges, estem treballant a Gàmbia, en un poble que es diu Amdalai, i estem sobretot donant molta força a la part educativa. Ara estem iniciant un projecte des de fa 6 mesos de que els nens ja vagin de primària a secundària, que tenim 400 nens escolaritzats, els donem tot el material escolar que necessiten. Hem fet unes reunions amb els professors de motivació i de com podem ajudar-los, i a partir d'aquí la idea del projecte és que els nens puguin arribar a la universitat. És un projecte molt ambiciós, és un projecte que ens estem treballant moltíssim. Ara tenim la primera noia que està durant 3 mesos de voluntariat i treballant dins la zona directament per conèixer bé, doncs com és l'escola i com treballen per tal de poder aconseguir aquest projecte, no? És un projecte difícil, és un projecte d'un poble rural que són nanos que a partir de 12 anys han de deixar l'escola, és la primera promoció que estan fent secundària, a partir de l'any que ve farem unes classes de repàs i intentarem, pues, que els màxims nens possibles, pues, puguin, puguin arribar a la universitat i puguin ser ambaixadors del seu poble i poder ajudar a noves generacions a poder tenir un bon futur.
Jo no sé si t'imaginaves tu, Quim, quan vas començar els primers viatges, en aquell cas fotogràfics, a l'Àfrica, que avui acabaries parlant d'una associació com és Ètnic amb tants fronts oberts, amb tants projectes. No sé si tu podies arribar a imaginar que aquest compromís arribaria a tenir doncs uns lligams tan forts, no?, amb Àfrica.
Dolors, mai de la vida. Mai de la vida. Realment, bueno, jo crec que bueno, la vida ens ha portat a lluitar, no? I en el món que vivim, i des de fa 7 anys que ho vaig deixar tot, amb deixant la botiga, amb el teu projecte personal que tenies, amb l'estudi fotogràfic, amb ganes d'evolucionar fotogràficament, la crisi em va fotre una bona patada econòmicament, ja que teníem que demanar crèdits i fer projectes aquí al primer món és molt complicat si no tens economia, no? Miro la vida ara, després de 7 anys, realment molt feliç, de pencant cada dia, perquè per aconseguir tots aquests projectes és pencar. Vull dir, em passo dia i nit, setmanalment, pensant en aquest projecte, amb molta il·lusió, amb moltes ganes, amb molta força. Ara, per exemple, me'n vaig cap a Ripoll, que tinc que fer una xerrada amb una escola, des de nens de 3 anys fins a 12 anys, i així anem seguint, no?, i fer difusió de la... perquè la gent pugui saber el que fem i sobretot com ho fem, no? Creiem que des d'Ètnic estem fent les coses de la millor manera possible, amb molt de respecte cap a la gent africana, cap a la població, i això és una mica la base de l'èxit que tenim, que tenim aquest progrés, i Quim, ens fa molt feliços.
Doncs Quim, gràcies també per haver-nos atès avui a l'Info Migdia i per donar a conèixer aquests interessants projectes.
Bueno, moltes gràcies per sempre estar al meu costat i bé, espero veure la gent de Calella ben aviat.
Gràcies.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
La periodista i escriptora Mercè Roura publica el seu segon llibre.
Es diu Coses que debí decirte hace 100 años. És un conjunt de reflexions i sentiments que no solem dir-nos ni a nosaltres mateixos ni tampoc a altres persones i que ens haguessin fet, diu l'autora, la vida més còmoda emocionalment. Ho ha explicat la mateixa autora, Mercè Roura, durant una entrevista a l'Info Vespre d'aquí de Ràdio Calella Televisió.
Bàsicament és la sensació que tens tu de moltes coses que t'has callat i que no has dit. I que en el fons no t'has dit a tu mateix, tot i que pots no haver-li dit a d'altres, però són totes aquelles coses que t'hauries d'haver dit abans i que si te les haguessis dit tens la sensació que la teva vida hagués estat diferent. Tant de paraules positives com de crec en mi, m'estimo, sóc una persona com cal, com paraules cap a les altres persones admetent errades, admetent vulnerabilitats, debilitats i també fortaleses, eh? Coneixes una mica, no? Ve una mica per aquí.
Aquest és el segon llibre de Mercè Roura. Es presentarà a Barcelona i també en dates properes aquí a Calella.
Gràcies, Dolors.
Fins demà.
El temps. Previsió de Joaquim Serra.
El temps de les últimes hores ha estat marcat sobretot per aquest vent que ha començat a bufar ja durant la passada nit, vent del est i nord-est, que bufa i que continuarà bufant aquí a la costa de la comarca al llarg, sobretot d'aquest matí fins a mitja tarda aproximadament. Després es farà més fluix i variable a l'hora que les precipitacions aniran guanyant protagonisme. D'entrada aquest matí s'espera que la nuvolositat sigui abundant, si algun ruixat serà puntual, aïllat i poc important, i les precipitacions més destacables començaran a caure cap a les 3-4 de la tarda aquí al Maresme i duraran ben bé fins a mitjanit. Unes precipitacions que localment seran intenses i abundants, es poden superar els 20-30 litres per metre quadrat en molts punts de la comarca, especialment de la serralada litoral. Pel que fa a l'estat de la mar, avui molt alterada, tindrem forta maror a tota la costa maresmenca i les temperatures baixaran una mica respecte a les d'ahir, sobretot durant les hores centrals del dia. De cara a demà s'haurà allunyat la pertorbació, encara hi haurà molta mar de fons, sobretot al matí, amb tendència a disminuir de cara a la tarda, en una jornada que es presenta en conjunt força assolellada, sobretot a mesura que avancin les hores, a mesura que avanci el matí. Encara de matinada pot quedar algun ruixat, puntual, creiem, poca cosa, i amb tendència, per tant, a anar millorant. Les temperatures diurnes més o menys com les d'avui, les mínimes lleugerament més baixes. De cara a demà passat divendres, encara podran baixar una miqueta més les temperatures nocturnes amb una nova jornada que es presenta tranquil·la i estable a l'espera que dissabte altre cop ens visiti una nova pertorbació que ens tornarà a portar precipitacions generals a tot el Maresme, amb unes temperatures que dissabte baixaran també durant les hores centrals del dia.
10 segons i arriben les dues, les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una bona tarda.